Bé, passo a fer la meva intervenció, que per ajustar-me als tres quarts d'hora aniré llegint, i bàsicament el que posaré són textos de Vilari de Fontana. No? Veureu que tindrà un to personal, però si es contrastarà una mica, complementarà la visió d'en Biel. No? Bé, quan vaig proposar aquest títol, encara no sabia què acabaria dient avui, però a les mans hi tenia una carta de l'agost del 1988, on Vilar em parlava de la satisfacció de veure viu a Catalunya l'esperit, deia, que havia inspirat la seva obra i la dels seus mestres. Potser la paraula esperit no era la més adequada per a uns historiadors que es reclamaven del materialisme històric, vaig pensar, però calia traslladar aquest missatge als més joves i vaig optar per aquest continu estat d'alerta. En la meva ment hi havia un repàs que havia fet fa alguns anys de l'encunyació successiva per part de Vilar de tres expressions que per la seva senzillesa, que les dota d'un cert aspecte de fórmules, però també per la seva càrrega profunda que les despulla de qualsevol aire de recepta fàcil, ajuden a entendre d'una manera molt eficaç, en la meva opinió, el caràcter no dogmàtic del seu pensament i del seu marxisme, o si voleu, de la seva concepció d'història total. Em refereixo a la definició del marxisme com a història raonada, seguint Schumpeter, als anys 60, o més endavant, als anys 70, com una història en construcció, assajant de dialogar amb el dissert i, per últim, a mitjans de la dècada de 1980, la reivindicació de pensar històricament, alertant sobre la manera d'informar dels medis o, què és el mateix, sobre la manera de llegir els diaris. Capacitat de raonar, voluntat de construir, una manera de pensar que vol anar a l'arrel de les coses, són objectius que molts hem volgut compartir. Considero que les tres expressions conserven encara la frescor que tenia la manera de fer història de Vilar i serveixen per combatre aquells que propugnen una imatge encasellada del marxisme i dels historiadors marxistes. Segurament per això, en les ocasions en què després de 2018 se m'ha convidat a parlar de Fontana, he acabat parlant també de Vilar. En el llibre d'homenatge a Fontana recentment publicat, per exemple, he parlat de les relacions Fontana-Vilar a partir de la correspondència creuada en dos moments, a finals de la dècada de 1950 i a mitjans de la dècada dels 70, quan jo es vaig començar a llegir i em vaig beneficiar com a estudiant d'història d'ambdues personalitats. Per no repetir-me i per insistir en la fortalesa de les relacions Vilar-Fontana, avui faré un pas més i intentaré resseguir allò que els unia en el moment en què jo, sent ja professora universitària, vaig tenir la sort d'estrènyer la meva relació amb tots dos. Defensaré que el que ha definit i unit la manera de fer història de Vilar i Fontana i, per tant, també el seu marxisme, ha estat la manera de posar en dubte moltes preteses certeses, de viure en continu estat d'alerta, conscients de les trampes ideològiques del capitalisme, tendents a justificar sempre l'ordre social existent. Prenc aquesta idea d'aquesta frase de Vilar del 1973, que inclou una referència a Marx. Constituir la història total és assumir constantment la crítica de tots els ordres socials, antics, existents o incipients. És, certament, llançar el dubte sistemàtic sobre la justificació per l'existència. Aquest pensament de Vilar m'ha ajudat al llarg de la meva vida professional no només a mantenir-me en estat d'alerta, sinó a voler transmetre aquest estat als meus estudiants, de la manera que els dos mestres que avui recordem van saber transmetre'l a mi. D'això, d'aquest esperit de lluita, vull parlar avui. El punt de partida de la nostra relació va ser la meva tesi doctoral, defensada el març del 1988. Vilar va venir a Girona el juliol i per alguns comentaris de la Núria Sales a París va voler-ne una còpia. La va llegir i l'agost de 1988 em va enviar una llarga carta. Després, el 1990, escriuria el pròleg del llibre resultant de la tesi. Pel que fa a Fontana, que n'havia presidit el tribunal, a la tardor de 1988 va deixar constància de l'interès que la meva tesi i moltes altres li havia despertat en el seu llibre La fi de l'antic règim i la industrialització. En els anys que van seguir, vaig tenir la sort de compartir força estones en cadascun d'ells, per separat i en tots dos a París. Però si bé hi ha una part necessàriament personal de la meva xerrada, per les referències a la meva tesi doctoral, no he volgut construir-la a partir dels meus records memorístics, ni tampoc he volgut barrejar experiències de moments diferents. La manera i el context com es van desenvolupar aquells primers contactes m'ha proporcionat suficient material escrit per realitzar un petit exercici de caire historiogràfic, si goso qualificar-lo així, amb moltes referències de caràcter personal que espero que em perdoneu i quedin suficientment justificades en el seminari d'avui pel paper sorprenentment rellevant, ara fins i tot per mi, que hi juguen Marx i el marxisme. Convideu a mi, en qualsevol cas, que aquesta opció i aquesta associació de noms no m'ajudaran a guanyar punts o minuts el 2023 a l'acadèmia. Es tracta, d'altra banda, d'un context historiogràfic particularment interessant, especialment a França, en plens preparatius del segon centenari de la Revolució Francesa. Aquests preparatius havien deixat un gust amarg a Vilar, que havia constatat el procés de marginació del pensament històric marxista que ell veia concretat en el relegament de les posicions de Labrús, desaparegut pocs mesos abans. En va parlar en l'article de l'Avenç, titulat Reflexions sobre la celebració d'un bicentenari, publicat al dossier La Revolució Francesa el gener del 1988. L'article comença justificant la seva participació en un tema del que no era especialista. El meu silenci hauria pogut semblar com una dimissió davant la bellesa, o bé com una manca d'interès, o una naturalitat davant certs fenòmens de la meva època i del meu país. I acaba d'aquesta manera. De fet, és només l'obra de Labrús, la figura de Mathies, que voldrien esbogar? Lucien Febvre i Marc Bloch també eren perillosos, i Altamira, perquè si comenceu distingint una història externa i una història interna, preguntar-me si existeix un dret i un fet, i si la declaració dels drets als Estats Units va coincidir amb l'extinció de l'esclavitud i la fi de la segregació dels negres als autobusos, sou un home perillós. En aquest context, tant l'aparició del llibre de Fontana, la fi de l'antic règim i la industrialització, com la meva pròpia tesi, que Vilar devia llegir simultàniament, van aportar-li evidències reconfortants de que la seva obra historiogràfica a Catalunya continuava sent reconeguda. Això es veu reflectit en el pròleg de Vilar del llibre de Fontana. Vull expressar aquí la joia d'un vell historiador quan constata que la recerca jove confirma l'essencial als seus punts de vista, però alhora discuteix les seves hipòtesis, precisa els seus esbossos, satisfà curiositats que li havien quedat sense resposta, explota millor les fonts, afina els instruments, renova, sense capgirar-les necessàriament, les problemàtiques. Les referències a la historiografia francesa són més explícites en la carta que em va enviar l'agost del 1988. En el moment en què França s'està fent tot, a partir de la generació que segueix la meva, per demolir el tipus d'història que Febvre, Labrús, Lefebvre, Sopul van voler construir, és un gran goig per mi constatar que almenys a Catalunya la línia i el que encara és més important, l'esperit, resta sòlidament present fins i tot en els historiadors més joves. El material escrit de Fontana i Vilar que he aconseguit aplegar entorn de 1988 i 1990, m'ha convençut que aquest esperit, traduït aquí per estat d'alerta, és la millor lliçó que els dos mestres ens van transmetre als membres de la meva generació. De quins escrits estic parlant? Començaré fent referència al llibre de Fontana que acabo de citar. I que Vilar va provocar, com tots els altres llibres de la història de Catalunya d'edició 62 dirigida per ells. Tant en el cos del llibre com en el pròleg queda clara la bona sintonia entre els dos historiadors. Vilar comença el pròleg reivindicant Labrús, el seu mestre per excel·lència, el seu director de tesi, tot afiliant Fontana en una mateixa escola comuna, amb aquestes paraules. El mèrit de l'historiador és el de combinar l'anàlisi de les estructures d'una societat en un moment escollit, anàlisi estàtica, i l'anàlisi dinàmica de les transformacions, segons uns ritmes conjunturals lligats ells mateixos a les capacitats de la intervenció humana. Josep Fontana excel·leix en aquest ofici treballós i apassionant. En el volum present ens proposa un examen sòlid de les estructures i la conjuntura de la societat catalana en una etapa del seu desenvolupament. A les pàgines següents, en el mateix paràgraf que abans he reproduït, on Vilar assumeix el seu paper de vell mestre, lloa l'atenció mostrada per Fontana a les noves generacions. Fontana, la síntesi present, fa una obra personal a partir de fonts originals, però també es revela com a cap d'escola, citant escrupolosament desenes de joves deixebles, tota una bibliografia nova, sovint inèdita. Vilar lloa també la manera oberta en què, a la llum de les noves recerques, Fontana planteja dubtes i interrogants. però no creguem, sobretot, que Fontana, en possessió de tants elements nous, caigui en l'afirmació dogmàtica i orgullosa. Al contrari, ens fa entendre que en història mai no se'n sap prou per moure's en el terreny de les certeses. Finalment, les darreres paraules del pròleg són un cant a la història total i constitueixen l'elogi més gran de Vilara Fontana. En la immensa xarxa de les relacions entre consciències de grup i consciències de classe, entre lluites de grup i lluites de classe, el cas de la consciència catalana en les seves desavinències creixents a l'estat espanyol ens sembla, havent llegit aquest volum, més ben aclarit que no havia estat mai per la història. Fontana, per la seva banda, en el conjunt del llibre cita profusament Vilar, sobretot quan parla del segle XVIII, moltes vegades com a punt de partida. Alguns exemples. Aquest quadre correspon amb prou exactitud al que va fixar Pierre Vilar i poc després. El quadre, però, pot encara enriquir-se si ens fixem en altres mecanismes que completen i afavoreixen. O tres pàgines més enllà, acompanyant una cita de Carasmà per dir-ho en paraules de Vilar. La realitat del fenomen històric només es copsa en la seva totalitat. Al llarg del llibre abunden expressions com Vilar ens ha explicat, les dades que ens dona Vilar, Pierre Vilar ens ha proposat tot un seguit de ningú ens ha ensenyat millor que Vilar, com ha resultat Vilar. I no sempre l'obra citada és Catalunya dins l'Espanya moderna. La frase Catalunya s'havia acostumat a produir no per consumir sinó per vendre, estreta d'un conegut article de Vilar de Recerques, sintetitza algunes pàgines del llibre i la majoria de treballs continguts en el recull assaig sobre la Catalunya del segle XVIII també surten referenciats. En el recent llibre d'homenatge a Josep Fontana, Pere Pasqual, en la ressenya que fa del llibre, lamenta que no tingués un ressò més gran, tot fet referència a Vilar i al context historiogràfic català d'aquesta manera. Possiblement aquest llibre no va tenir en el món cultural i acadèmic tot el ressò que acredita. Un fet que tal volta s'explica, si més no en part, per la profunda mutació que en aquella època estava experimentant la nostra historiografia, caracteritzada pel distanciament primer i el pràctic oblit després de la proposta d'història total formulada per Pierre Vilar i per l'emergència d'unes formes de treball historiogràfic fonamentat en una molt acusada segmentació de l'objecte de coneixement i amb la proliferació de vessants de recerca altament especialitzada. En el meu cas concret, com es veurà, la lectura del llibre de Fontana, que va aparèixer poc després de la defensa de la meva tesi, em va fer veure d'una altra manera l'historiador. Podríem dir que vaig veure la seva faceta d'historiador en construcció, perquè llegint-lo vaig valorar-ne sobretot la seva disposició a canviar i rectificar aspectes tractats per ell mateix en treballs anteriors. Podeu pensar que la meva versió és interessada. Certament, Fontana es refereix elogiosament a la meva tesi en el seu llibre, en unes línies forçosament incorporades en els darrers moments, però estic segur que encara que no m'hagués visitada i encara que ell no hagués llegit la tesi, m'hauria transmès la mateixa impressió. Com a exemple del que dic, puc citar un fragment on es posa els problemes derivats d'una visió massa unilineal. Jo diria, Fontana, que són víctimes d'una visió del món construïda a partir del creixement capitalista dels segles XIX i XX, fins i tot en aquells casos que aquesta visió adopta una postura crítica respecte de la forma en què s'ha fet aquest creixement. I que hem esdevingut, per això mateix, incapaços d'admetre que hi pogués haver d'altres visions alternatives que no optaven per aquesta línia de desenvolupament i no el volien. I que això es traslluïa en la seva manera de ser marxista, també es veia clarament en la seva dura crítica a determinades interpretacions de les relacions socials agràries que s'havien reclamat d'aquesta tradició. Hi ha hagut una visió que es volia antagònica i que potser ha fet més mal a la nostra comprensió que a la vella, a la qual, al cap i a la fi, se li veien la trampa i la intenció. Em refereixo a aquella que, basant-se massa esquemàticament en una imatge de procedència marciana, però limitada als aspectes més visibles i especialment als de caràcter jurídic del concepte de mode de producció, oblida que l'essencial són les relacions entre els homes, no les que s'estableixen entre les coses, ni tan sols les que ens parlen de les que hi ha entre els homes i les coses, com s'esdevé quan donem un pes explicatiu a les formes de què apareix revestida la propietat. Però a partir de la tardor de 1988, que és quan es va publicar el llibre, com he dit, no va ser només la lectura dels seus llibres. L'atenció personal, i això també defineix un mestre, que vaig rebre dels dos historiadors des d'aleshores, van deixar unes relacions duradores de complicitat que són les que expliquen 35 anys després la meva implicació com a organitzadora, com a participant en aquest seminari. Ara bé, si en aquesta xerrada he decidit incloure els comentaris escrits de Fontana i Vilar als anys 1988-90 en relació a la meva tesi, és perquè serviran d'il·lustració de la manera familiar com Vilar i Fontana i jo mateixa...
Què passa? S'ha deixat d'escoltar un any sense silenciar-nos.
Hi ha algú? Bueno. I què faig?
Ja està, ja està. Ah.
L'aigua no el puc tenir. No hi ha aigua. Ui. No, espereu. Bueno, deia això. Bé, si en aquesta xerrada he decidit incloure els comentaris escrits de Fontana i Vilar als anys 1988-90, gràcies, en relació a la meva tesi, és perquè serviran d'il·lustració de la manera familiar com Vilar i Fontana i jo mateixa reflexionàvem sobre el pensament i els textos de Marx en aquells anys. He de dir que tot just ara, quan he plegat i rellegit tot aquest material, n'he esdevingut conscient. I també això és una lliçó. Perquè si ara som més conscients de la importància del marxisme en el meu procés d'aprenentatge i de maduració que no ho era el 1988, és perquè el context historiogràfic d'aquells anys era molt diferent al d'ara. El 1988 el marxisme ja no estava de moda, però a alguns ens semblava que era molt important persistir i no abandonar-lo. Vilar ho resumia així en el pròleg del meu llibre. Cosa que un gos ni dissimula ni amaga allò que la seva formació d'historiadora deu al marxisme i en conserva, si més no, dos conceptes, el de classe i el d'explotació. Per contra, allò que l'observadora rebutja és l'ús irreflexiu de mots que encobririen per llur contingut un model prefabricat. Aquella formació jo l'havia compartit amb molts altres col·legues que, com jo, també pensaven que encara hi havia molt a fer i a construir i reconeixien la influència dels dos historiadors i la de Marx en els seus plantejaments. En el meu cas, vaig sentir la necessitat de fer-ho evident de manera explícita a qualsevol lector que prengués contacte amb la tesi, en primer lloc amb el títol, els propietaris i els altres. I percebia algun dubte en el subtítol, anàlisi d'unes relacions d'explotació. Així el lector ja estava avisat i quan obria la primera pàgina no podia sorprendre llegir una cita de Marx que es tractava d'una frase de les Grundrisse que a mi em semblava que reflectia la manera lliure com jo havia passat a entendre en el curs de la meva recerca el concepte mode de producció. En tota societat, una producció determinada i les seves circumstàncies és la que signa totes les altres el seu rang i l'influència. És una il·luminació general en què es barregen tots els altres colors, modificant noves tonalitats. És un éter particular que determina el pes específic de tot allò que li és inherent. El 1990, la frase, una mica més curta, i ja explicaré per què, continuava apareixent en el llibre publicat a EUMO. En la presentació d'aquest llibre, Fontana va glosar la valentia d'aquell gest. I això, que aquest és un llibre que comença justament amb una situació de les Grundrisse de Marx, cosa atrevida i insòlita en aquest temps, gairebé desvergonyida, m'atreviria a dir. Ja em sembla que sento els escarafalls que farà si se n'entera, per sort no s'entera de gaire res, un articulista habitual de la Retaguardia de Barcelona. I com s'atreveixen a citar Marx després del que està passant a Polònia? Com si el que està passant a Polònia tingués res a veure, no ja amb Marx, sinó ni tan sols amb la racionalitat humana. A més del títol i de la cita, jo parlava explícitament de Marx i el marxisme a la introducció i a les conclusions, i d'una manera implícita, esclar, en l'interior de la tesi. Però aquests dies no he pogut evitar de preguntar-me per què vaig sentir la necessitat de fer tan explícit Marx en el títol, en el subtítol i en l'epígraf. Era una provocació? I si ho era, a qui anava dirigida? En quin lector es pensava? El llibre em dona alguna pista en la frase en què vaig voler començar-lo, dedicada als joves. Però quan vaig publicar el llibre, jo ja sabia que el vell Pierre Vilar, que n'havia escrit el pròleg, li havia agradat. En canvi, la dedicatòria que li vaig escriure en l'assemblea de la tesi que ell se'n va dur a París dos anys abans delatava un altre tipus de temor. A Pierre Vilar, tot desitjant que no li sàpiga greu haver inspirat aquest treball. I és que molts col·legues m'havien advertit aquesta tesi no pot agradar ni a Vilar ni a Fontana. Eren col·legues que em trobaven atrevida no perquè cités Marx, sinó perquè pensaven que qüestionava el mestratge dels dos historiadors. Però jo sentia que el meu atreviment naixia justament d'aquell mestratge, i no m'equivocava. Lluny d'escatalitzar-se, Vilar i Fontana van entendre millor que ningú la necessitat que jo havia sentit en el curs de la meva recerca d'alliberar-me de molts prejudicis suposadament marxistes. Van emprendre, sobretot, que les meves inquietuds no venien d'on no res. Havien estat els arxius gironins, els que m'havien portat a qüestionar alguns clixés historiogràfics compartits per la tradició marxista més ortodoxa, i jo havia intentat seguir les recomanacions de Vilar, anant del cas a la teoria i de la teoria al cas. I si el diàleg a tres bandes va funcionar tan bé des dels seus inicis, va ser perquè tots tres, ara em sembla clar, tot i ser membres de tres generacions diferents, compartíem una mateixa concepció de la història marxista com a història en construcció. Voldria insistir en aquest fet perquè s'entengui bé que si estic fent intervenir la meva pròpia tesi doctoral en les reflexions i discussions sobre el marxisme d'aquells anys, no és pas per atorgar-li un impacte que no va tenir. Malgrat el que podria suggerir algun article esporàdic, o precisament perquè aquest article suggeria, el meu treball no era representatiu de les tesis doctorals que es llegien aquell any, en què la història ja s'havia desengronat, i les tesis solien presentar temes molt especialitzats, entre els quals n'hi havia uns que no eren els meus, que estaven més de moda que els altres. De tot això, jo n'era perfectament conscient, però ja dic que no em sentia sola, sinó que tenia companys de viatge a Girona i fora de Girona. Probablement les meves cites de Marx, Vilar i Fontana eren comparables, com a mínim, a les de tres altres col·legues que van tractar temes similars als meus i que van defensar les seves tesis en dates similars a les meves. Em refereixo a les tesis de Llorenç Ferrer sobre la Catalunya central, Enric Tello sobre Cervera i la Segarra i Enric Vicedo sobre les Terres de Lleida. En aquell temps, i vull pensar que encara ara, els quatre historiadors ens unien moltes coses. Per tot això, penso que el meu treball servirà per il·lustrar el que significava reivindicar el marxisme el 1988 en tesis com les nostres que portaven nombroses dates empíriques que no encaixaven amb els clixés historiogràfics. I partint d'aquesta circumstància també pot servir per analitzar la reacció del vell Pierre Vilar i el madur Josep Fontana davant d'una jove historiadora que en la seva tesi es reclamava d'un marxisme que ella volia innovador en un temps que el marxisme ja estava en crisi. En l'anàlisi del conjunt de material escrit aquells anys sobre el que estic basant la meva xerrada, a partir d'ara em centraré en dos elements de reflexió interrelacionats entre si, cadascun dels quals inclourà al seu torn un text de Marx. El primer té a veure amb el concepte de mode de producció i de retruc en la transició del món feudal al capitalista. El segon girarà entorn del concepte de la revolució liberal. Tot i presentar-les avui i aquí com dues problemàtiques diferenciades, tots els meus estudis posteriors a torn de la propietat de la terra i de fet... I de fet, aquest mateix escrit constitueixen un testimoni de la seva profunda interrelació. En relació a la problemàtica del mode de producció i en concret a l'anomenada transició, hi ha un element que voldria assenyalar en primer lloc perquè em sembla rellevant. Em refereixo a la coincidència dels comentaris de Vilar, al llibre de Fontana i a la meva tesi, en relació a la manera de definir les societats que cadascú de nosaltres estàvem analitzant, Catalunya en el cas de Fontana i la regió de Girona en el meu cas. Així, en el pròleg del llibre de Fontana, Vilar escriu: historiador subtil, Fontana suggereix tantes matitacions com calgui per definir les relacions socials catalanes vers 1770 i donar-los noms. Sense posar-s'hi cap pedra, els juristes de l'època les anomenaven feudals, però els arxius comptables de les companyies, de les fàbriques, són les d'empreses capitalistes típiques. La transició va ser, abans que res, coexistència, i al camp, les relacions entre propietaris i productors són complexes. La noblesa més enlairada percep drets sobre territoris enormes, però viu fora del Principat. La petita noblesa s'aferra als seus drets eminents, però de fet no està allunyada de la burgesia, més d'un noble té un avantpassat botiguer. Sobretot, com que els drets senyorials són percebuts per companyies recaptadores, serveixen per una acumulació prèvia de capital. Del més laics perceben la major part del delme, destinat tanmateix a tasques de l'Església, però els convents tenen les propietats més grans, directes i útils alhora. Finalment, el famós establiment emfitèutic introdueix a la base una darrera matització entre propietat i distribució del sòl. Si hi ha conflictes, l'Estat és prou lluny. A la carta d'agost de 1988, Vilar planteja el mateix problema en relació a la meva tesi doctoral. De fet, comprenc molt bé que vostè no hagi volgut dir en el curs de la seva anàlisi això és capitalista i allò és feudal, perquè des de les desamortitzacions d'abans del 1800 a les lleis liberals dels anys 40 hi ha una interacció contínua entre habituds d'antic règim i penetració del nou, les dues classes antagonistes tenint cadascuna d'elles interès en conservar, els subratllats són de Vilar, algunes habituds i encoratjar certes innovacions. I la mateixa reflexió es pot llegir en el pròleg del llibre de 1990. En el decurs d'un llarg segle encara proper a nosaltres, la societat de les comarques gironines no pot ser qualificada de purament feudal, però ha deixat de ser-ho totalment, jurídicament i mentalment. Bé, sembla que damunt del malaurat no propietari s'hi van acumular més que no pas reduir les obligacions, les dependències, les càrregues dels sistemes en vies d'extinció i les del sistema que anava progressant. Considero prou rellevant el fet que Vilar considerés encertada la decisió de no definir una societat ni com a feudal ni com a capitalista. Recordo almenys una ressenya d'un col·lega retraient-me aquesta indefinició. Però en el meu treball jo havia volgut portar les meves reflexions sobre el mode de producció força més enllà. De fet, havia estat la meva recerca empírica la que m'havia portat a la conclusió que el concepte de mode de producció només resultava útil per a l'anàlisi històrica si aconseguíem desfer-nos dels prejudicis que acompanyaven aquests i altres adjectius. Per deixar clar que aquesta visió continuava sent marciana, havia reproduït aquella frase de les Grundrisse en l'epígraf. Dedicaré ara uns minuts a examinar com Vilar i Fontana es van sentir interpel·lats i van reaccionar cadascú a la seva manera, i el que em sembla més important, recordant escrits seus anteriors davant aquella cita i la meva proposta. És important saber que Vilar s'havia referit a aquella frase el 1973 en el seu assaig de diàleg amb el Tisser, en aquest paràgraf. No m'agraden els arguments del Tisser, s'assemblen massa imatges, imatge de la d'Estelun, representació teatral, imatge proposada per Marx, que m'agrada molt per la seva potència suggeridora, però de la qual reconec la seva vaguetat i incoherència, en què el mode de producció és comparat a una il·luminació general que modifica els colors, després a un éter particular que determina el pes específic de totes les formes d'existència que li són inherents. No, això no és el millor de Marx, almenys amb expressió, perquè la idea és forta, i no són pas millors les metàfores en què el Tisser hi veu conceptes gairebé perfectes, encara que siguin poc compatibles amb la imatge precedent, mecanisme, mecànic, maquinària, màquina, muntatge, què no es diria si algú volgués aprofitar-ho contra Marx. No és estrany, doncs, que la carta seva de 1988 Vilar manifestés certs recels respecte de la cita que jo havia triat. La frase de Marx, que escollí com a cert i que és represa en les seves conclusions, resumeix remarcablement el que ha volgut provar, que en un concert ambient, que els hàbits adquirits, que la força de la ideologia dominant constitueixen un element tan potent per caracteritzar un mode de producció o una combinació de modes de producció en un temps de transició, que els assaigs d'anàlisi purament econòmiques. Tanmateix, vaig observar en el meu diàleg amb el Tisser que la ressonància profunda d'aquesta frase estava una mica compromesa amb l'expressió molt rara en Marx, un èter que determina un pes específic. No li havia agradat. Una frase com la plusvàlua forestal, aquest miratge econòmic que esdevé gràcies a les lleis sobre el regulatori una realitat, el delit per la propietat s'ha transformat en renda, resumeix extraordinàriament alguns passatges del seu treball. Però tot i que la frase alternativa proposada, com veureu quan parlem de la revolució liberal, m'agradava molt, no vaig canviar la cita. De manera que quan Vilar va rebre el llibre per escriure un pròleg, se la va tornar a trobar. Jo no sé què devia pensar de mi i de la meva tossuderia, i sobretot de la frase afegida en el darrer paràgraf de les conclusions del llibre que pretenia explicar-la. Jo hi havia afegit, i això anava dirigit a Vilar. Malauradament, el concepte de mode de producció actualment més difós no conserva la força ni la capacitat suggestiva d'aquella metàfora. Ben al contrari, una determinada línia d'avançament ha forjat un mode de producció mecànic i mecanicista, i avui dia molts treballadors de la història veuen aquest concepte com una màquina rovellada que no val la pena de posar en marxa. És possible que l'expressió mode de producció fos poc afortunada, però la idea que la va inspirar és encara viva i pot inspirar encara molts treballs d'història. Vilar va respectar la meva decisió i en el pròleg fa referència a la frase. En l'obra de Gasgongós és la llarga transició la que dona el seu perfum a l'ambient social de la Gràcia dominant gironina, d'on ve l'epígraf que encatxava el treball. Tanmateix, si algú s'hi fixa, en la versió del llibre la frase de Marx apareix escurçada i ha desaparegut la frase que feia referència a l'éter. Aquest fet responia a la postdata de la carta de Vilar on m'enviava el pròleg. Un escrúpol. L'epígraf de Marx a elegir per al seu llibre és excel·lent, i vostè sap com l'aprecio, però vaig tenir ocasió de fer observar que per una vegada, perquè és molt gar en Marx, l'expressió no està a l'altura del pensament. Un éter particular que determina un pes específic no és pas una expressió feliç. A més, aquesta segona frase no afegeix gaire res al conjunt. No seria suficient la frase que s'acaba modificant noves tonalitats? És un suggeriment, faci el que vulgui, naturalment. Aquesta vegada li vaig fer cas. Pel que fa a Fontana, i en guio pel text que va escriure el motiu de la presentació del llibre, la manera com jo tractava el tema del pont de producció li fa recordar el seu propi recorregut intel·lectual entorn al concepte. Diu, ja fa molts anys, en ocasió que algú va demanar-me una petita xerrada sobre el marxisme, en temps en què els catecismes eren encara en plena vigència, vaig dir, una mica grollerament tal vegada, però no penso desdir-me de la substància de l'afirmació, que hi havia dos grans corrents a la historiografia que es desenvolupava sota la vocació més o menys legítima del pensament marxià. Una era la que es feia essencialment en termes del concepte estàtic estructural del mode de producció, l'altra la causava com a guia essencial al marx sempre canviant de la lluita de classes. Més endavant em vaig adonar que el concepte de mode de producció no era altra cosa que l'intent per part de Marx de donar un nou contingut al de mode de subsistència encunyat per l'escola escocesa, transformant-lo d'una classificació de formes d'organització en funció de la capacitat de l'home per dominar la natura, és a dir, d'una relació entre els homes i les coses, en una altra definida per la mena de relacions que s'estableixen entre els homes, i que malauradament massa dels que s'anomenaven marxistes havien estat incapaços d'entendre la diferència. Encara avui penso que una de les tasques més urgents que tenim tots els que ens volem conservar en el nostre equipament intel·lectual les propostes metodològiques de Marx, amb d'altres i amb tot, el que les ha modificades i enriquides després, com sempre hem fet els que no confoníem això amb una doctrina, és la d'acabar de netejar-les d'adherències al pensament científic i social del seu temps, que avui ja estan sobreposades, com poden ser un mecanicisme que era aleshores coherent amb la visió cosmològica de Laplace o la de l'evolució de Darwin, i elements conservats de la visió burgesa de la societat i de la història com una concepció lineal del progrés que sembla que el vell Marx començava a abandonar, com ho demostrarien els seus escrits sobre la Comuna Russa. La relació al segon tema, el de la revolució liberal, l'exercici que he estat fent aquests dies m'ha fet notar una altra feliç coincidència entre els pensaments de Vilar, Fontana i Marx, que també he fet en la meva tesi. A la fi de l'antic règim i la industrialització, Fontana reivindica l'estudi dels tancaments de terres a Catalunya i ho fa amb aquestes paraules que inclouen una referència als articles del jove Marx de la Gaceta Renana. És ben segur que davant l'abundància dels robatoris de llenya als boscos i de la Prússia Renana, robatoris en boscos que els camperols consideraven seus, les autoritats van anar greujant les penes que castigaven aquests delictes d'una manera tan exagerada que el tema, analitzat per ell en quatre articles a la Gaceta Renana els anys 1842 i 1843, fou un dels punts de partida de la reflexió del jove Marx sobre la realitat d'interessos socials al servei dels quals estava el dret. En la dècada dels 50, les províncies italianes de l'imperi austríac, però també les germàniques, han vist produir-se un augment considerable dels robatoris rurals que un historiador qualifica com una forma de lluita en massa. Ha succeït altra tant entre nosaltres? No podem contestar amb evidències perquè el tema encara s'ha d'estudiar, però penso que és lícit de formular una altra mena de pregunta. Com podria no haver succeït a Catalunya un fenomen semblant al que ha tingut lloc pràcticament a tota Europa? A continuació, Fontana donava un exemple, estret a l'atzar, d'un butlletí oficial de la província de Lleida, que s'assemblava molt als bans dels quals jo ja parlava a la meva tesi, que acabaran donant un lloc, un article, amb Mònica Bosch i Pere Gifre, del que Fontana celebrarà l'aparició en 1997. Aquelles referències no havien passat desapercebudes a Vilar, que la seva carta de 1988, ja ho he deixat entendre, no va dubtar en relacionar amb aquells escrits del jove Marx, tot fent al·lusió a un article que ell havia publicat el 1973 i que malauradament jo no havia citat. No sé si ha tingut ocasió de llegir el meu article titulat Història del dret, història total, escrit per una comunicació a un congrés d'història del dret celebrat a Granada el 1973. He pensat sovint en aquest article llegint el seu treball, perquè jo hi havia intentat demostrar com el dret cristal·litza els principis de l'estructura mateixa d'una societat i com tot seguit habitua els esperits a acceptar aquests principis com si fossin sols. Però sobretot, i és en això que les seves referències a Marx m'han recordat el meu article, jo havia començat la meva comunicació a Granada, en ple franquisme, era força divertit, per la vocació i amb llargues citacions de l'article de Marx sobre les robatoris de llenya. Com que moltes de les seves moltes observacions traten sobre aquest tema, m'hauria agradat que vostè hagués abordat el tema marcià, perquè ho fa, a partir d'aquesta prodigiosa anàlisi del pas de la concepció precapitalista de la propietat a la concepció capitalista. Penso que vostè hauria trobat en aquest article de 1843, a més cronològicament ben situat en relació al seu estudi, bones orientacions i potser citacions per definir la seva manera de pensar en relació a la de Marx. Poc després, Vilar es tornaria a referir als escrits del jove Marx amb l'article de l'Avenç sobre la Revolució Francesa que abans he citat, quan critica el llibre de Firet, Marx i la Revolució Francesa, publicat el 1986. Penso que la crítica de Marx davant la Revolució Francesa comença amb la frase que l'inspira en el 1842 als debats de la Dieta Granana sobre els robatoris de llenya. La definició jurídica de la propietat és confiada als propietaris, llevant que m'hagi passat per alt, aquesta no figura al recull de Firet. Més difícil exagerar la influència de les lectures suggerides en aquests paràgrafs de la carta de Vilar i per fundar en el seu llibre, no només en la versió final del llibre resultant de la tesi, on vaig afegir un apartat titulat Els drets dels no propietaris, sinó en la meva visió actual de la revolució liberal. M'he acostumat a realitzar el que he batejat sobre el test com el test dels propietaris pràctics d'una manera sistemàtica davant de les diferents mesures legislatives. I és en aquell test de Vilar de 1973, que jo no havia llegit, on vaig trobar-hi aquella definició de la història total com la necessitat de llançar el dubte sistemàtic que ha inspirat el títol i el contingut d'aquesta xerrada. Però si avui otorgo tanta importància a totes aquestes coincidències, és també perquè em permeten remarcar la bona sintonia que a partir d'aleshores va crear entre Fontana i jo entorn del tema de la revolució liberal. Em sembla important insistir en aquest punt perquè de vegades s'han contraposat les nostres visions. Des del moment que vaig concebre la tesi, jo tenia clar que dedicaria un capítol a la revolució liberal. En aquest punt, em diferenciaria de les tesis de Ferrer, Tello i Vicedo. La sensació de solitud era més intensa, en tant que en la mesura que jo havia anat desenvolupant la meva recerca, per tant, en el moment d'escriure la tesi, jo m'havia anat allunyant de les posicions de Fontana, sens dubte la referència indiscutible del tema, reflectides en el seu darrer llibre publicat a Crítica el 1979, La crisi de l'antic règim 1808-1833. Jo encara no sabia, sent els dos processos paral·lels, que la fi de l'antic règim i la industrialització que Fontana escrivia mentre jo escrivia la tesi veuria corroborades moltes de les meves pròpies impressions. La principal prova d'aquella trobada la forneix la comparació entre els dos davantals que introduïen en cada un dels meus dos textos, la tesi i el llibre, el capítol titular de la revolució liberal. En les 24 línies que dedicava la tesi, que inclouen una cita de Marx, aquesta vegada al Capital, Fontana, malgrat saber jo que el tribunal seria presidit per ell, no hi era citat. En la introducció al capítol que apareix en el llibre, en canvi, de 20 línies, el nom de Fontana hi apareix 3 vegades, amb referències explícites al nou llibre. La sintonia en la manera de veure la revolució liberal també es pot veure de la seva part en les paraules pronunciades a la presentació del llibre. En passar del terreny de les fórmules legals o de les experiències viscudes, en esforçar-nos a esbrinar com s'apliquen aquestes noves realitats, descobrint seguidament que les regles no són filles d'una realitat abstracta, sinó estratègies que s'acomoden a les necessitats d'aquells que les dicten en nom de tots i per tots, i que en funció de la seva eficàcia, definida sovint per la resistència d'aquells que les han de sofrir com a regles d'explotació, es modifiquen o s'adapten a la pràctica quotidiana. Passar de l'estudi dels models generals, de les grans línies d'allò que s'anomena generalment la revolució burgesa, si ho voleu així, a una verificació puntual i detallada del que s'ha esdevingut en una comunitat concreta, en el cas d'aquest llibre, en la dels que vivien a la regió de Girona de mig segle XVIII a mig segle XIX, no significa simplement assenyalar variants al model general, que seguiria sent vàlid, sinó donar-se que ens veiem obligats a passar d'una anàlisi que estava definida essencialment en funció de les relacions entre els homes i les coses, de sistemes legals de propietat especialment, a una altra qüestió en termes de relacions entre els homes mateixos. Ell no va continuar treballant directament sobre el tema, però vaig celebrar trobar reproduït el mateix i altres paràgrafs de 13 anys després en el seu llibre La revolució liberal a Catalunya. No em va estranyar que Fontana continués parlant de la necessitat de canviar el model, perquè tots dos sabien que la nova visió no convencia a la majoria d'historiadors. I vaig gaudir d'una manera especial amb la lectura del paràgraf on el 2003, ell imaginava el nou model. Per tal d'establir aquest model, ens cal poder interpretar aquest procés també del punt de vista dels pagesos, arrendataris i petits propietaris, cultivadors en diferents títols i en condicions molt diverses, i recuperar la història d'aquella mena de revolució silenciosa que aquests va protagonitzar la primera meitat del segle XIX, que ha tingut un paper decisiu en la fi del derme i dels drets senyorials, que es van haver de suprimir com a conseqüència de la resistència de pagesos a pagar-los, i no pas com a resultat d'una iniciativa autònoma dels protagonistes polítics de la revolució liberal. El 2003 jo ja m'havia immers en l'estudi dels treballadors de la regió de Girona, però em sembla que encara no n'havia publicat res. Aquest paràgraf ens continuava situant en el mateix camí. Segurament, perquè també ho veia així, Fontana va seguir amb interès tot el que jo vaig anar escrivint al llarg dels anys i va voler participar en el Congrés sobre la desamortització que vam organitzar a Girona el 2008. Tot allò era especialment reconfortant en un temps que cada vegada eren menys els que pensaven que calia continuar tractant aquells temes. I no sempre s'entenia la nostra persistència com una manera de combatre els discursos dominants. Vaig pensar això quan vaig llegir el 2016 la ressenya crítica de Jesús Millán, un altre company de viatge de finals de la dècada de 1980, el llibre de Fontana, L'època del liberalisme, publicat el 2007. Sobretot vaig trobar desafortunada l'acusació d'enfocament lineal. Vaig comprendre millor el descensís en la rèplica de Fontana. Per què, es preguntava, Millán li retreia coses que ell havia escrit als anys 70? Això em sembla que és el que li dolia més, perquè negava el que donava sentit a la seva manera d'entendre l'ofici d'historiador en construcció. En els 30 anys transcorreguts, des de 1988 a 2018, l'any de la seva mort, Fontana va seguir amb interès les meves recerques sobre la propietat de la terra que, sense la publicació del llibre crític que ell va promoure, haguessin tingut molt menys ressò. Malgrat això, per bona part dels historiadors espanyols que ens coneixen a tots dos, Fontana i jo representem dues maneres diferents d'interpretar la revolució liberal. Podria citar testimonis i reproduir missatges i cartes que il·lustren aquesta aparent paradoxa, però em limitaré a citar una anècdota on ell i jo som els únics protagonistes. El 2018 vaig rebre l'encàrrec d'escriure una síntesi de la qüestió agrària a l'Espanya del segle XIX. Per mostrar l'evolució del conjunt de la historiografia espanyola, vaig citar alguns treballs de Fontana de la dècada de 1970 com a referència d'un marc teòric que calia superar. Tot i que vaig procurar, en notes a peu de pàgina, deixar constància del seu canvi d'opinions respecte d'aquests temes, vaig pensar que potser no li agradaria que el presentés com a autor de treballs que havia consolidat clixés historiogràfics que jo, i jo sabia que ell també combatia. La meva intenció era enviar-li el test abans de corregir-la amb les galerades, però estàvem a punt de finalitzar un article amb Ricard García Orallo, que també m'interessava fer-li arribar, i vaig anar retardant el missatge. Quan ell va acusar rebut de l'article ja acabat, vaig veure que havia fet tard. Ell em feia saber, entre altres coses relacionades amb la seva malaltia, que acabava d'enviar el pròleg del llibre que incluïa el meu test a l'editor. Vaig haver d'esperar la publicació del llibre per conèixer la seva opinió. En el pròleg, lluny d'incloure-hi cap retret, Fontana va escriure que el meu capítol complia amb una necessària funció crítica que ha d'ajudar-nos a posar les bases d'un nou i més complet relat. I a continuació afirmava: jo diria que estem en condicions de començar a pensar en una història de la qüestió agrària a l'Espanya del segle XIX que s'aparti dels tòpics simplistes de veneració lineal, de trànsit del feudalisme a la propietat plena liberal com un fenomen únic i trati d'abraçar la complicada realitat d'uns canvis que... La cautela en què s'expressa el vell Fontana, aquest jo diria que estem en condicions de començar a pensar en un nou relat, no és fruit del pessimisme per no haver sabut treure l'entrellat d'un vell problema, sinó d'un optimisme esperançat en el futur treball de l'historiador per canviar el relat dominant, tot i saber que ell hi havia contribuït. Ara bé, només podem veure-ho així si acceptem la idea d'una història encara per fer, en construcció, com deia Vilar. De fet, mentre escrivia aquell pròleg, Fontana estava redactant el seu darrer llibre, Capitalisme i democràcia, 1756-1848, com va començar aquest engany, que es publicaria pòstumament. En aquest llibre, Fontana torna a citar els articles de la Gaceta Renana del Jove Març, a més d'algunes parts del Capital, i encara que no citi explícitament Vilar, al llarg de tot el llibre hi ressona un estat d'alerta continu respecte dels discursos dominants sobre la història i el present del món que vivim. Aquestes són les seves darreres paraules. Com que aquesta història del present que ens ofereixen els mitjans no té com a objectiu central la sort de les classes populars i dels treballadors del món desenvolupat, ni la dels camperols del món global, he pensat que podria resultar útil recuperar la història del naixement d'aquest sistema per ensinistrar-nos a cercar les grans línies que ens mostra l'evolució del capitalisme actual, que és el que realment amenaça el futur de les nostres societats i de les nostres vides. Quan les vaig llegir no vaig poder evitar pensar en Vilar, perquè tot el llibre és un clam per a pensar històricament, per anar construint entre tots una altra història, per fer possible aquesta altra història. Moltes gràcies.